Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els serveis territorials d'educació a l'hora d'impedir la presència a l'aula d'un nen que no pot portar mascareta per raons mèdiques. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Educació ha acceptat finalment permetre a aquest alumne de la trama seguir el curs de forma presencial, malgrat que no pugui portar mascareta. Dos plegats després que en un primer moment l'obliguessin a seguir les classes de forma telemàtica des de casa. El centre educatiu alertava que el nen estava en risc de vulnerabilitat i insistia que el fet de no portar la mascareta estava prescrit per un metge. La família està satisfeta de la decisió final del departament.
Zones de baixes emissions amb el centre com a punt de partida. Aquesta és la idea que està sobre la taula de l'equip de govern.
Els tècnics estan dissenyant en quins barris es podrien aplicar aquestes restriccions a partir del 2023. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, té molt clar quin ha de ser el punt de partida.
A zero, que jo sempre he dit que la zona zero partiríem del pàrquing del passeig, i a partir d'aquí anar intentant anar pujant la zona de baixes emissions o intentar treballar des d'una zona i anar seguint, perquè sí que és veritat que les zones de baixes emissions al final faran que moltes zones com que és la Gran Via o com és la Ronda Ponent siguin la canalització de la zona de baixes emissions.
De cara a l'any que ve s'instal·laran mesuradors de la contaminació de l'aire i acústica a tots els barris de la ciutat per tenir dades a temps real.
En esports, les noies del waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell s'enfronten aquest vespre al Mediterrani.
Ho faran a 3:15 a Can Llong, recuperant el partit de la primera jornada, tot plegat el mateix dia que els homes de Quim Colet s'hagin situat co-líders provisionals de la Divisió d'Honor en el partit avançat de la quarta jornada aquesta tarda.
Són algunes de les notícies que us acostarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà una estabilitat? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda de dimecres els núvols continuaran abundants al litoral i per al litoral central, sud de la Costa Brava, Camp de Tarragona i des d'aquests indrets cap a l'interior. Per tant, serralada prelitoral, tot el prelitoral, de fet, de pressió central fins al Prepirineu. Es trencaran una mica transitòriament, però creiem que durant el vespre o a partir del vespre tornaran a augmentar i a fer-se novament compactes i abundants. A la resta s'imposarà el cel serè, però també aniran creuant algunes bandes de núvols alts i prims, però que realment seran esquifits. La temperatura, evidentment, quedarà més baixa a tots aquests indrets amb núvols, però la resta del territori es mantindrà similar o novament tornaran a pujar una mica la màxima a la zona de l'Empordà. Per tant, ambient encara agradable als indrets amb sol. El vent bufarà de component sud, entre fluix moderat amb alguns cops forts al litoral, a les Terres de l'Ebre i especialment al litoral i al prelitoral nord. De fet, aquest vent més reforçat farà alterar la situació marítima amb maró generalitzada i forta maró al nord de la Costa Brava. Demà arriben canvis amb ruixats al nord i a l'est. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Final feliç per una família de la trama que el Departament d'Educació no deixava anar el seu fill a l'escola. Segons han denunciat aquesta emissora algunes famílies del centre, el nen no pot portar mascareta per raons mèdiques i la conselleria els deia que havia de seguir les classes des de casa. Aquesta tarda, però, han canviat d'opinió. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Finalment, Serveis Territorials ha trucat al centre i ha confirmat que el nen, de 6 anys, podrà continuar anant a classes sense la mascareta. La família ha reconegut que estan molt satisfets i contents amb la resolució del cas, tot i que aquest matí pintava ben diferent. En principi, Educació no deixava que el menor anés a escola sense mascareta i això tenint en compte un informe de vulnerabilitat escrit per la mateixa escola i amb la prescripció d'un metge. La resposta del departament era que havia de prevaldre l'obligació de portar la mascareta dins de l'aula com a mesura per contenir la pandèmia i que, per tant, l'alumne havia de seguir les classes des de casa per mitjans telemàtics. Aquesta emissora s'ha intentat posar en contacte amb la conselleria, qui aquesta tarda ha canviat d'opinió i ha trucat al centre per dir que l'infant podia continuar escolaritzat encara que no portés la mascareta. Des de l'Associació de Famílies de la Trama també estaven estudiant denunciar el cas per aconseguir aquest desenllaç que finalment ha arribat.
Notícies vespre.
L'aparcament subterrani del passeig podria convertir-se en el punt de partida de les zones de baixes emissions de la ciutat. Així ho ha apuntat avui al Cafè de la Ràdio la regidora de Desenvolupament Urbà, Marc Molina, apuntant que la resta de zones es podrien entrellaçar amb aquesta, com per exemple la Gran Via o la Ronda Ponent.
No obstant això, Molina assegura que tot just estan treballant per decidir quins espais de la ciutat apliquen aquesta restricció a partir del 2023, data fixada perquè els municipis de més de 50.000 habitants la posin en marxa.
Des del govern el que estem fent amb els tècnics és acabar d'intentar veure on podem començar a implantar les zones de baixes emissions i a partir d'aquí anar fent i que la ciutat tingui una qualitat de l'aire que no coneix de fronteres. Per tant, estem parlant de que potser implantar una zona de baixes emissions al centre després suposarà anar poquet a poquet i fent-la tota la ciutat. Però és un tema que s'està estudiant i estem valorant diferents zones i acabar de valorar una miqueta on s'implantaran.
Tot plegat arriba just després que divendres passat Sabadell s'assumés al pacte per la qualitat de l'aire i que l'última junta de govern hagi aprovat la instal·lació de mesuradors de la qualitat de l'aire i acústica a tots els barris de Sabadell. Aquests dispositius, segons Molina, seran útils per saber a temps real quina és la contaminació de cada barri.
La Biblioteca de Gràcia optarà als reconeixements veïnals que organitza la Confab des de fa 4 anys. Els veïns volen donar visibilitat a aquest equipament que van impulsar amb l'AFA de l'Institut Pau Vila el 2012 i també pressionar l'Ajuntament perquè construeixi una biblioteca municipal al districte 5è.
I és que aquest és l'únic dels 7 districtes de Sabadell que no té una biblioteca pública, contradient el que diu des del 2006 el Pla de Biblioteques de Sabadell. Davant d'aquest greuge, l'agrupació de veïns i l'AFA de l'Institut Pau Vila van crear una biblioteca popular el 2012. Des d'aleshores reivindiquen tenir un equipament municipal com la resta de districtes. De totes maneres, Joan Vives, membre de l'entitat veïnal, assegura que el govern no ho té sobre la taula.
Nosaltres ja fa temps que estem dient que és com si a Gràcia estiguessin posat el dit a l'ull, perquè que en una reunió et diguin no, això no és una de les prioritats nostres d'aquesta legislatura, i que després t'afegeixin i de la propera tampoc, dius, cal, no?, que t'ho diguin així.
Des de l'agrupació proposen que la biblioteca porti el nom de Joan Moles i que s'ubiqui a la rehabilitada fàbrica Sallarès i Déu.
És el lloc idoni perquè hi hagi aquesta biblioteca. Està situada, separa el carrer amb l'Institut Pau Vila, hi ha l'escola Teresa Claramunt, vull dir, està ubicada al centre del barri, molt ben comunicat. Per tant, hi ha aquests tres factors que han confluït i que creiem que ara és el moment per apagar i per decidir-ho.
Guanyar el reconeixement pot servir per arribar a aquest objectiu. Des de l'1 de novembre es podran votar els projectes presentats al concurs que es resoldrà el dia 16 del mateix mes.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Sabadell, com tantes altres ciutats de l'Estat, també va patir l'horror de la banda terrorista ETA. El 8 de desembre de l'any 1990, membres del grup armat detonaven un cotxe bomba al pas d'un furgó policial al carrer Josep Aparici de la Creu Alta. En aquell atemptat, del qual aquest any se'n compliran 31 anys, van morir 6 agents de la Policia Nacional. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. 10 anys després del cessament de l'activitat terrorista d'ETA, les ferides encara continuen obertes. Els familiars de les víctimes no obliden i en la majoria dels casos tampoc perdonen que els apartessin dels seus éssers estimats sense cap tipus de justificació. Isabel Martín, vídua d'un dels policies assassinats a la ciutat, en parlava al documental La firma d'ETA de Ràdio Sabadell.
No, es que no se puede perdonar, ni olvidar ni perdonar. Eso no tiene perdón. Perdón de Dios, ningún hombre.
Més enllà de la ciutat, el desè aniversari de l'alto al foc definitiu d'ETA també ha vingut marcat per la polèmica al Congrés. Pedro Sánchez i Pablo Casado han protagonitzat una picabaralla per si els presos d'ETA seran moneda de canvi per tirar endavant els pressupostos de l'Estat de 2022.
No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes. Como le dijo Mújica, es mejor perder votos que perder el alma. A ETA la derrotaron las fuerzas policiales y el poder judicial, no las cesiones de Zapatero a Otegi. Y Otegi no es un hombre de paz, es un terrorista que secuestró a nuestro compañero Javier Rupérez y que intentó asesinar a nuestro compañero y ponente de la Constitución, Gabriel Cisneros. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegi? Responda, ¿sí o no?
Nosotros no hemos utilizado nunca, nunca, el terrorismo cuando existía ETA. Y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA, 10 años después del 5 de julio.
L'estirallarronsa arribava precedit per les paraules del coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, en què va afirmar que votaria els comptes si s'alliberaven els 200 presos de la banda terrorista que encara hi ha als centres penitenciaris.
Una macrooperació de la Policia Nacional en col·laboració amb la Policia Municipal de Terrassa desarticula una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna. Després de fer 8 registres simultanis als barris de Sant Pere Nord i Sant Llorenç de la cocapital vallesana, s'han detectat 2 habitatges transformats en laboratoris per adulterar la droga. Amb tot, s'han detingut 8 persones acusades d'un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i blanqueig de capitals. D'aquests arrestats, 4 han ingressat a la presó. En la mateixa operació també s'han decomissat més de 2 quilos de cocaïna, 144 grams de cabdells de marihuana, 71.000 euros en efectiu, un arma de foc amb munició i substàncies químiques per adulterar la cocaïna.
Avui també és notícia.
No deixem els successos perquè un violador reincident ha admès haver agredit sexualment una noia a Montcada i Reixac.
L'assaltant, que ja tenia múltiples antecedents sexuals, ha acceptat els fets durant el judici, cosa que ha fet rebaixar la petició de la fiscalia de 15 a 7 anys de presó. L'home va posar un objecte tallant al coll de la víctima i li va fer tocaments, però un veí el va sorprendre i va fugir corrent. La fiscalia també demana que no se li pugui concedir el tercer grau fins que hagi complert almenys la meitat de la pena imposada.
2 detinguts per la mort d'un botiguer a Rubí.
El treballador va ser apunyalat mortalment el 9 d'octubre per 2 joves a qui perseguia pel robatori d'una ampolla de rom. La revisió de les càmeres i els testimonis han estat claus per identificar els presumptes autors que ja tenien antecedents per delictes menors. En els propers dies passaran a disposició judicial.
Tornem a Sabadell perquè l'Ajuntament engega una campanya de poda de més de 5.000 arbres.
L'actuació afectarà tots els districtes de Sabadell i s'allargarà fins l'estiu de l'any que ve. Si voleu saber quines seran les zones afectades i quan, es poden consultar els calendaris dels treballs a la pàgina web del Departament de Parcs i Jardins de l'Ajuntament.
La Germandat de Sant Antoni Abat, l'anomenada Colla Vella, exposa els seus 150 anys de vida al Museu d'Història.
La inauguració tindrà lloc el divendres 22 d'octubre i la mostra es podrà visitar fins al 30 de gener de 2022. L'exposició tracta d'explicar el lligam existent entre la Germandat i la vida social i cultural de Sabadell i recull la trajectòria de la Colla Vella des dels seus orígens fins avui.
La brotxa gira per fer escuma d'afaitar i la navalla ja fa soroll. En qüestió de minuts comença el barber de Sevilla.
L'arma és el cotum de la xica, l'arco. Resto, protego que la valla, resto.
A partir de les 8, l'òpera bufa de Joaquino Rossini omplirà de notes la faràndula i s'hi estarà fins diumenge.
10 anys després de l'última representació del muntatge, el barber ha tornat per 5ª vegada per recordar qui remena les cireres a la ciutat. En la primera temporada que la Fundació Òpera Catalunya assumeix íntegrament, César Sant Martín serà Figaro. El vicepresident dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Jordi Torrents, i presentador del Parlem d'Òpera, destaca al programa al matí que el barber és l'única obra de Rossini que s'ha mantingut en el record.
En definitiva és l'òpera més famosa de Rossini, perquè Rossini no només va fer comèdies, encara que és el que més coneixem, també va fer tragèdies i drames, però el barber de Sevilla jo diria que és pràcticament l'única òpera que s'ha mantingut en el repertori, perquè durant molts anys va estar oblidat també la seva obra, com Donizetti, per exemple. I en canvi el barber de Sevilla sempre s'ha mantingut en la cartellera i és la seva obra més coneguda, per descomptat.
La direcció d'escenes a càrrec de Pau Monterde incorpora dos cantants que no han col·laborat encara amb la institució. L'Escola d'Òpera, que fa 25 anys, assumirà les representacions del dijous i el dissabte. El director general de la FOC, Òscar Lanuza, posa l'accent en la primícia per Sabadell que ha suposat la temporada d'òpera.
No som prou conscients del que ha representat el projecte impulsat per la Mirra en la Cambra i el projecte d'Òpera Sabadell i posteriorment a Catalunya, i és que ha significat que tant Sabadell com d'altres ciutats de Catalunya han tingut una temporada d'òpera abans, per exemple, que València, abans que Sevilla, abans que Saragossa, abans que Santander, abans que Màlaga, vull dir, abans que moltes grans capitals de l'Estat.
L'any 1982, per posar un exemple, Madrid no tenia programació d'òpera. El Barber es pot veure avui i divendres a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, i després girarà per 8 ciutats catalanes més en el marc del 34è cicle d'òpera a Catalunya.
I aquest dissabte comencen les visites guiades organitzades per l'Ajuntament de Sabadell a diferents elements patrimonials i emblemàtics de la ciutat.
S'ofereixen visites turístiques en les quals hi ha un guia que explica els principals elements patrimonials del municipi. A més, també hi haurà visites teatralitzades amb personatges i situacions ambientades en l'època, com explica Marc Monells, cap del programa de projecció de ciutat i turisme.
Són personatges de l'època que expliquen doncs, el que passava en aquella època, que de fet es fan dos espais, també al Vapor Boixer de Vell i a la Torre d'en Redom, que de fet és la Torre de l'Aigua. No? Un és més ambientat amb ambient, diguéssim, fabril, industrial, vapors, i l'altre ve a la Torre de l'Aigua i com una família també de l'època.
Per participar-hi cal inscriure's al Museu d'Història de Sabadell trucant per telèfon al 93 727 8555. L'activitat estarà en marxa els caps de setmana i s'allargarà fins al 12 de desembre, tot i que no es descarta prorrogar-la. Dependrà de dos factors.
Si no s'apuntés ningú, fos un desastre, ens ho replantejaríem. Però no és un factor de dir, ostres, ha de ser rendible econòmicament, perquè de fet són gratuïtes per la gent. Però sí que un mínim d'interès, que creiem que segur que hi haurà, perquè de fet ja només ja ens està trucant la gent, i l'altra cosa és per gestió pressupostària, que també tenim clar que ho podrem treure, el que passa que estem pendents de si ho fem immediatament encadenat o per gestió pressupostària doncs ho hem d'esperar una mica més centrat al 22.
També es faran dos recorreguts, un repassant el campanar de Sant Fèlix, la Casa Duran, el Vapor Boixer de Vell, la Torre de l'Aigua, Sant Pau de Riusec i el Pou de Glaç de Sant Oleguer, o un altre al cementiri de Sant Nicolau. Es farà una visita guiada per hora en grups que seran de 25 a 30 participants.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Un mes després de l'erupció del volcà Cumbre Vieja, els geòlegs i vulcanòlegs no saben quan podria aturar-se l'erupció. La cendra que expulsa el cràter ja cobreix unes 800 hectàrees i ara s'està pendent d'una segona colada que podria arribar a tocar l'aigua del mar.
Això suposaria una nova emissió de gasos tòxics que podrien fer que les autoritats demanessin el confinament de les poblacions veïnes de Tazacorte. Precisament aquesta població hi viu Carlos Acosta, professor jubilat que va passar-se més de 40 anys a l'Institut Ferran Casablanques. En declaracions el cafè de la ràdio, Acosta ha explicat com ha canviat ara la seva vida.
La gent comença a estar una mica preocupada i sobretot això, que el ramal aquest que està molt a prop del mar, doncs si finalment arriba, diuen que en qüestió d'hores o potser un dia, doncs això sé que aquesta està bastant a prop de Tazacorte i llavors ja han dit que confinarien no els barris de Tazacorte, com fins ara.
Hores d'ara, la cendra s'acumula en grans quantitats i forma muntanyes a la zona més propera del volcà.
Fora de Sabadell i la comarca.
En política, Pere Aragonès torna a demanar a Junts que s'assumi a la taula de diàleg.
El president de la Generalitat ha insistit als de Puigdemont que s'assumin a les negociacions. Albert Batet, president parlamentari de Junts, ha respost que només ha d'aixecar el veto als noms del partit que va proposar per formar part de la delegació. Aragonès ha declinat el dret a rèplica. Batet, però, ha reiterat que la voluntat de diàleg del seu partit hi és des del primer dia.
La meitat de les víctimes ateses per violència sexual a Catalunya té menys de 20 anys.
Així ho ha destacat l'ONG Save the Children en un informe titulat No és amor. La plataforma denuncia que la meitat d'agressions masclistes entre adolescents són invisibles i reclama atenció integral per aquesta franja d'edat, ja que és una de les més desateses. L'informe també revela que una de cada quatre noies adolescents de 16 a 17 anys pateix violència psicològica.
Descartada la legalització de l'ús recreatiu del cànnabis.
PSOE, PP i Vox han votat en contra de tramitar la proposta de Mas País al Congrés dels Diputats. L'objectiu de la proposició era regular l'ús medicinal del cànnabis, la compra-venda, l'autoconsum i el cultiu professional. Associacions d'usuaris, cultivadors i activistes han reclamat a les portes del Congrés que la regulació tiri endavant.
L'Audiència Nacional suposa l'indult de Pablo Hasél.
El tribunal considera que el raper lleidatà mostra una actitud antisocial, ja que té diverses condemnes per fets similars i no es vol sotmetre al programa de tractament penitenciari. No obstant, la decisió final la prendrà el govern espanyol. Hasél compleix penes de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona.
Encara en l'àmbit judicial, el TSJC arxiva la investigació per delicte d'odi contra la diputada de Vox, Mònica Lora.
Els magistrats no aprecien indicis i retornen la causa al jutjat de Mataró. La investigació es va obrir per una denúncia d'un magrebí que havia rebut insults a les xarxes després d'enfrontar-se a Lora, quan era regidora de Plataforma per Catalunya a Mataró.
I el Regne Unit vigila l'aparició d'una mutació de la variant Delta.
Les autoritats britàniques afirmen que ja es representa el 6% dels casos de Covid-19. Les dades preliminars suggereixen que pot ser entre un 10 i un 15% més transmissible que les variants actuals, però els experts veuen improbable que escapi de la protecció de les vacunes. Per ara, no es considera una mutació preocupant.
Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell i el Mediterrani recuperen en poc més d'una hora el partit de la primera jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Serà una nova pedra de toc per a les de David Palma després de perdre la setmana passada la Supercopa d'Espanya contra el Mataró.
Sí, Can Llong tornarà a ser l'escenari d'un partit que s'hauria d'haver jugat fa 10 dies. La manca d'efectives, entre altres motius, pel Mundial Júnior d'Israel va provocar-ne l'ajornament. Ara, a l'Astralpool, el tècnic David Palma encara no disposarà de la nord-americana Maggie Stephens, però sí de la jove Nona Pérez, després de tornar de Netanya amb la medalla d'or.
Efectivament, és un rival directe que aquests punts a llarg plaç t'acaben passant factura si els perds o si els guanyes. I és un cop de realitat començar amb la Lliga ja superdintre.
De moment, tant el club com el medi només han disputat i han guanyat amb solvència un partit de Lliga. Aquest duel de clàssics del waterpolo femení de casa nostra arrencarà a 8:45 del vespre.
I el masculí de l'Astralpool també ha jugat avui. L'equip de Quim Colet ha superat l'Etxeide de Tenerife per 4-9 en partit avançat de la quarta jornada de la Divisió d'Honor i s'ha situat co-líder provisional del campionat empatat a punts amb el Barceloneta. Amb tres dianes, el bielorrus Costa Berka ha tornat a ser el màxim golejador d'un duel on el Natació Sabadell ha deixat l'equip canari a zero durant la primera meitat. El pròxim compromís ja serà l'anada dels quarts de final de l'Eurocup d'aquí a una setmana. En futbol, el Centre d'Esports Sabadell i la Cambra de Comerç han signat avui un conveni de col·laboració. L'objectiu, treballar plegats, diu el comunicat, en la vinculació de l'esport i l'activitat socioeconòmica de Sabadell i la seva zona d'influència.
Totes dues parts han elaborat un estudi de l'impacte directe i indirecte del club en el territori i en les pròximes setmanes serà presentat als mitjans de comunicació. Paral·lelament, el president Esteve Calzada ha dut a terme una exposició del projecte davant una trentena d'empresaris i institucions locals i de Catalunya.
Mentrestant, Pau, el primer equip ha començat a preparar avui la visita de diumenge a les 12 al camp de l'Atlètic Balears.
Un territori familiar per l'ara davanter arlequinat Toni Gavarre. Fa dos anys, la temporada interrompuda per la pandèmia, l'aragonès va signar el seu millor registre amb 15 gols amb la samarreta dels Balearicos. Entre lesions i falta d'encert, l'aventura de l'ex del Numancia a Sabadell no ha començat pel mateix camí, però Gavarre espera agafar ritme de competició.
La lesión sí que me ha impedido empezar de una manera normal, ¿no?, la competición, pero bueno, ya llevo, no sé si son 4 o 5 semanas desde que me recuperé. La lesión ya está olvidada, o sea, estoy perfectamente físicamente Y bueno, ahora me falta pues coger minutos de competición, que eso ya, bueno, depende del míster, de que yo me lo gane, ¿no? En cada entrenamiento, en los minutos que me dé. Yo entreno día a día para hacerme un hueco en el 11 y bueno, para ganarme su confianza, y luego ya él decide si me pone o no, ¿no?
Davant hi ha un Atlètic Balears sense el seu pitxitxi, Dioni Villalba. L'ex de la Cultu, autor de 6 gols fins al moment, serà baixa per sanció, i tot fa pensar que la parella d'atac de l'equip del castellarenc Xavi Calm estarà formada per Vinícius Tanque i l'ex arlequinat Manel Martínez Bel. Són declaracions a l'Hotel Suís.
No solen els davanters, sinó totes les posicions. Ja, com et dic, qualsevol jugador pot ser titular, i bueno, això és el bo de la nostra plantilla. Tenim un equip amb molt bons jugadors, molt bon nivell a totes les posicions, i bueno, competim entre nosaltres per tenir més minuts o menys, però el que volem és guanyar els 3 punts com aquí cada setmana.
El Sabadell a tot això ja sap que jugarà en dissabte, de la jornada 13 a les 16. Començarà al camp del Real Madrid-Castilla el 20 de novembre a les 5. Una setmana després es rebrà l'Andorra a les 7, visitarà el Costa Brava el 4 de desembre també a les 5 i repetirà el dia 11 a la Nova Creu Alta contra el Betis Deportivo en el mateix horari.
A la Copa Catalunya de bàsquet, el bàsquet Pia comença a remuntar el vol amb la seva primera victòria de la temporada després de 4 jornades. Qui encara no la coneix, en canvi, és el Club Natació Sabadell.
Al grup 3, els Escolapis van derrotar el Cué al Lliçà d'Amunt per 54-36. Ara visiten un Sant Adrià que només ha perdut un partit. Víctor de Aro, màxim anotador de la Pia la darrera jornada, té passat amb els adrianencs.
Soc de Badalona, però bueno, he fet tota la vida a Sant Adrià i jugava a Sant Adrià fins a mini. I bueno, l'equip contra el que juguem coneixo a tots. Són, la majoria són els meus amics, i bueno, que amb molta, molta il·lusió. Dos dels tres que hi ha allà són els meus millors amics de la meva edat, i coneixo a tots, vamos, des de sempre. Aquesta setmana plantejarem el partit, i bueno, jo donaré algunes pistes als jugadors, als rivals, a l'entrenador, perquè ho plantegi bé.
I al grup 2, el club no va poder amb el líder, el Cerdanyola, i va caure a les naus per 69-79. Els de Jonathan Ramírez tindran la cinquena oportunitat d'estrenar-se en un altre duel comarcal a la pista del Ripollet, un escenari on Àlex Hernández, jugador del club, creu que el rival té un gran avantatge.
Sí, jugar sempre a Ripollet sempre és complicat, i si els hi sumes el seu factor pista, per mi encara és més complicat, ja que és una pista molt estranya. Jo crec que no deu complir les normatives de la Federació Catalana, ara que ningú se'n tiri a sobre, però és veritat, és un espai molt petit, les cistelles molts cops estan més baixetes de lo normal. Bueno, serà complicat, tenen grans jugadors, tenen un bon entrenador com és el Raül Jodrà, i veurem què és el que podem fer.
Dissabte a les 6 serà el Sant Adrià Bàsquet Pia, i diumenge a les 7 aquest Ripollet Club Natació Sabadell.
Repassem més qüestions en format més breu. L'OAR Gràcia femení d'handbol s'ha enfilat fins la cinquena posició de la divisió d'honor plata abans de visitar el líder.
Després de sumar 3 victòries consecutives, l'última aquest passat cap de setmana contra el Joventut Handbol Mataró, les de Carol Carmona apunten ja cap al pròxim duel contra l'Elda Prestigio. Encara invicta, l'entrenadora de l'OAR confia a donar la campanada.
Hem de dificultar perquè al final és el líder, és un equip que el que vol és optar per pujar i fer la fase d'ascens, i som conscients d'això. Però nosaltres anirem a competir al partit, anirem a començar bé, perquè el que hem de fer és als inicis del partit ja apretar una mica més i no tenir tants errors. I si estem bé i competim des del minut 0, podem guanyar qualsevol equip, jo crec.
El partit tindrà lloc aquest dissabte a les 7 al pavelló Ciutat d'Elda Francisco Ibáñez.
Situació contraposada a la del futbol sala Sabadell femení, que encara té pendent sumar els primers punts de la temporada en el retorn a segona divisió.
Les arlequinades compten els 4 partits per derrotes, tot i plantar cara i caure per la mínima en l'últim duel contra les Corts. Per aquest motiu, la visita a Mataró es planteja com un partit vital pel desenvolupament de la temporada. Xavi Muñoz, entrenador de l'equip, espera capgirar la situació.
És el típic, cada jornada és diferent. Podem puntuar contra Mataró, clar, i contra les Corts també t'hagués dit que podíem puntuar, i quasi puntuem. Vull dir que aquí les ganes i preparar el partit per a les jugadores com pel cos tècnic i són, i això és el que intentarem.
L'enfrontament serà aquest dissabte a les 8 a la capital del Maresme.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 20 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.